Molt bé, doncs bona tarda a tothom, a tots i a totes. Avui és un dia molt especial, és un dia molt feliç, la veritat, molt esperat per moltíssimes persones. A banda de que tenim el pregó de Sant Jordi, que cada any és importantíssim i que aquest any tenim l'honor i el gust de que ens el farà el Gori Massip i que estem molt contentes, però a banda, sobretot, és un dia especial i que ens entusiasma especialment perquè estem davant de la recuperació d'un edifici històric de Sitges, un edifici molt estimat per molta gent i patrimoni arquitectònic de la nostra vila. El Patronat, que és un punt emblemàtic i sobretot va ser un punt emblemàtic i d'encontre aquí a Sitges, i perquè avui, justament aquí, hi va haver-hi una vida cultural, una vida associativa molt rica i volem que així torni a ser. Aquell Patronat que alguns de nosaltres coneixíem, molts el recordem pel cinema, que es feia a l'aire lliure, pel teatre, que s'hi feia. En el meu cas, jo recordo haver fet cursos de fotografia, que venies aquí a revelar, les caramelles, l'inici de l'agrupació Escolta, Nostra Senyora del Vinyet, l'excursionisme, i fins i tot va ser espai de formació durant èpoques que els centres educatius estaven també, encara no estaven com els tenim a dia d'avui. Per tant, un espai cultural, associatiu, en el cor de la vila, en el centre de la vila, on es va viure moltíssim i que va representar molt per Sitges. Més de 30 anys o 30 anys o més tancat, per tant, molta gent i gent que avui està aquí mai a la vida l'ha vist obert. De fet, li preguntàvem al Gori quants anys tenia, en té 23, ell evidentment mai de la vida l'ha vist obert i sempre l'ha vist caient-se a trossos, no? En ple de coloms. Per tant, és la veritat és que estem molt, 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 molt feliços avui de poder recuperar aquest espai. Vivències que explicava que s'havien passat aquí i que esperem que es puguin tornar a reviure, no? Perquè segurament en el dia d'avui o en el marc també d'aquestes portes obertes que està aquí anunciat que farem demà i demà passat, és a dir, tant demà Sant Jordi com el 24, estarà tot el dia obert, podreu pujar, baixar. Aquí hi ha uns plafons, ara els tenim aquí més amagats perquè si no, per la capacitat no hi cabíem, que també explica molt la història i tot el procés aquest com ha anat. I aquests dos dies de portes obertes també estaran exposats. Avui, però, celebrem, com he dit, la recuperació d'un espai que com a Ajuntament posem a disposició de la vida cultural de Sitges, amb especial atenció al món del llibre i al món de la literatura. Després de moltes obres, unes obres, la veritat, molt difícils de superar, molts obstacles que representen fer una obra en un espai tan antic, recuperar-lo, intentar mantenir al màxim la seva essència, les bigues autèntiques, els sostres. Per tant, ha estat una obra que ha costat més de temps del que esperàvem i volíem, però bé, que avui ja la tenim en disposició. Jo ho he explicat moltes vegades, no? Però quan van obrir es van trobar 4.000 quilos, o sigui, 4 tones d'excrement dels ocells. Per tant, allò va ser terrible, entre altres coses, perquè els tècnics mateixos es van posar malalts. Vull dir, era terrible com estava la zona. Però allò també va fer que es salvés molt les vigues, perquè evidentment estaven molt protegides. Per tant, amb tot, el cor de Sitges, comptem doncs, a partir d'avui amb un nou espai cultural municipal dedicat al llibre, on es podrà gaudir de la lectura, on, tant aquí baix com a dalt, on es podran fer sessions de lectura, presentacions de llibre, en fi, cicles de literatura, i pensem que és un espai on tindrà moltíssima, moltíssima vida, no? Aquest Patronat sempre ha estat un espai al servei de la ciutadania de Sitges i així seguirà sent, no? Per fer una mica d'història, les monges concepcionistes hi van tenir una escola des de finals del segle XIX fins al 1912, aquí mateix. I avui enllacem amb aquella vocació de servei que tenien a la comunitat i rellancem aquest espai, no? 298 metres quadrats de superfície, no és molt gran, és veritat, però també tenim 269 metres quadrats a l'exterior i, a més, un bé cultural protegit, és un bé cultural d'interès local, no? I a part a dalt que tenim la capella que podreu accedir després per veure-la també. Per tant, aquí es podran comprar llibres, aquí podràs vindre a veure, aquí hi haurà un petit bar per donar alguna beguda per mentre un està gaudint de la lectura també pugui fer-se un cafè i, per tant, serà un espai, evidentment, de retrobament, de societat i de literatura, com he dit. Deixeu-me, abans d'acabar, això sí, donar les gràcies, perquè si estem aquí és gràcies a moltíssima gent i a molt de temps, i en aquest camí llarg que hem fet és un bon dia per recordar els que ens han precedit, no?, en les responsabilitats municipals. Primer, especialment, a l'alcalde Miquel Forns, perquè ell encapçalava el govern que va fer la compra. Jo estava en aquell govern també i recordo que en aquell moment va ser molt complicada la compra perquè vam haver d'explicar molt a la Generalitat que per nosaltres això era un bé immaterial, que no podíem explicar la necessitat que teníem d'aquest espai, perquè recordem que llavors ja era de la Generalitat, i ens va costar fer entendre que aquí no anàvem a fer un restaurant, que aquí no anàvem a fer una botiga, que aquí el que volíem era un espai al servei de la ciutadania de Sitges. I també posteriorment amb el regidor de Cultura de la legislatura passada, el Xavier Salmerón, que ell va impulsar unes jornades participatives per tal que la ciutadania pogués escollir què es volia fer aquí. I per tant ell va ser, en l'inici d'aquest projecte, ell va tindre la visió de dir aquí ha d'anar una llibreria, aquí han d'anar llibres, aquí ha de ser un espai per la ciutadania i per la literatura. I després, posteriorment, també vull donar les gràcies al regidor Jaume Monasterio, que és el que va iniciar aquestes obres, que ara està molt content que hagin acabat, perquè ell es pensava que potser les acabaria ell perquè serien més ràpid, però no va ser així. Per tant, en Jaume també va ser una peça fonamental per tirar endavant aquestes obres. I, evidentment, gràcies a tots els actuals, no? A l'actual regidor, el Dani Martínez, però també als tècnics, a l'Òscar, al Toni. Hi ha moltíssima gent que aquí s'hi ha deixat la pell, ha treballat moltíssim i saben l'estima i l'amor que tenim per aquest lloc i la importància que era per nosaltres que avui s'obrissin les portes. En definitiva, com he dit, aquí farem vida cultural, aquí farem comunitat, aquí farem vila, aquí farem sitgetanisme i esperem que tothom ho pugui gaudir moltíssim i espero que ens puguem veure aquí molt sovint llegint aquí a Fora la Terrassa, en presentacions de llibres a dalt, fent activitats. En fi, és un orgull, és un honor per mi com a alcaldessa que dins del meu període d'alcaldessa haguem pogut recuperar aquest espai tan important per Sitges i per sitgetans i les sitgetanes. Moltíssimes gràcies per ser aquí i ara li passaré la paraula al regidor de Cultura, que també no li he agraït, però ell també ha estat evidentment fonamental en tot aquest procés. Endavant, Albert.
Gràcies, alcaldessa. Bé, jo, després d'aquest repàs, no?, d'aquesta història, d'haver sentit i haver recordat la importància del patronat durant tots aquests anys de Sitges, deixeu-me que parli sobre la importància de l'acte d'avui, del pregó de Sant Jordi, que sabeu que és una iniciativa, una proposta que no té molts anys d'història, que portem 4-5 edicions, però que avui ens fa una il·lusió especial, com ara ens deia l'alcaldessa, de poder-ho fer aquí al patronat, amb aquest equipament que destinem al món del llibre. El pregó, els darrers anys, ens ha permès redescobrir racons culturals molt potents, amb carregats de simbolisme. Indrets com, per exemple, les terrasses de la Biblioteca Santiago Rusiñol. I vaig aquí perquè avui, aquests dies, tenim una doble celebració de Sant Jordi. El pregó el celebrem aquí, amb aquesta jornada de portes obertes, però també estem celebrant, a l'inici, estem començant a celebrar els 90 anys de la Biblioteca Santiago Rusiñol. Ahir fèiem, tenim aquí a la seva directora i a la seva companya, les Onsoles, ahir fèiem un acte d'aquests recurrents que cada any ens omple de joia, que és la trobada d'autors locals. Cada any, al llarg de l'any, les biblioteques programen activitat de forma continuada i aquest any hem d'estar tots molt atents perquè amb aquesta celebració dels 90 anys jo crec que encara més omplirem el calendari d'activitats relacionades amb el món del llibre del nivell que ens tenen acostumades les directores. I bé, el pregó d'avui també ens convida a mirar endavant, a celebrar la reobertura del patronat, els 90 anys de la biblioteca, però mirem també endavant. I ho fa de la mà, ho fem de la mà del nostre pregoner, el Gori Massip, un jove sitgetà, tots el coneixem, ben conegut, amb una trajectòria destacada, tot i la seva joventut. I és també un bon exemple del talent que tenim a casa nostra, a la vila, aquesta capacitat de generar noves veus que ens enriqueixen. La seva participació avui ens recorda que el pregó, com la mateixa Diada de Sant Jordi, que celebrem demà, és un espai viu, obert i amb constant renovació, perquè Sant Jordi és tradició, però també és evolució i és renovació i futur. Bé, gràcies a tots. Ara és el moment del Gori i tinguem demà tots una bona diada. Endavant.
Bé, ui, posaré això una mica. Bona tarda a tothom, estimada gent de Sitges. La veritat que ara veig tots els caps sortint per aquí. Fa goig veure el patronat tan ple, precisament avui, que simbòlicament no torna a tenir vida després de tants anys tancat i barrat. M'agradaria, primer de tot, saludar a la gent que ens està seguint per Canal Blau, també per l'Instagram en directe de l'Ajuntament de Sitges, que sou vària gent que m'heu comunicat que no podríeu venir avui i, en definitiva, doncs, ens esteu seguint a través de les xarxes. Veig moltes cares conegudes, veig amics, família, companys de feina, membres de la meva colla de carnaval, la colla Huertos fins i tot, en definitiva, gent amb qui sovint ens trobem pels carrers de Sitges. Moltes gràcies a tots vosaltres per ser aquí avui, per omplir aquest espai i per tornar-lo a fer-lo viu. Gràcies també al regidor de Cultura per donar-me l'oportunitat de fer aquest pregó, a l'alcaldessa Aurora Carbonell i a la resta de regidors i regidores del consistori. Avui tinc l'honor de ser aquí parlant-vos en nom de Sant Jordi. I pensant-ho potser a primera vista o la primera impressió és que potser no sóc la persona més indicada per fer-ho, perquè jo no vinc del món de la literatura i no sóc tampoc una persona de lletres, sóc una persona de ciència, sóc geògraf, sóc meteoròleg com a del temps. Això vol dir que em passo els dies doncs, parlant de fronts freds, fronts càlids, borrasques, anticiclons, tempestes i també mirant mapes i més mapes per intentar respondre a les vostres preguntes quan em matureu pel carrer i em pregunteu quin temps ha de fer aquest Sant Jordi, per exemple, no? Si em demanéssiu pedir ja el llibre que serà més venut de males paradetes de Sant Jordi, ja l'alt grau d'encert baixaria força. Jo, per tant, sóc una persona més de llegir els signes del cel que no pas llegir llibres, tot i que també en llegeixo. Amb el temps, he entès que en el fons no són activitats o coses tan diferents com podria semblar en un inici, perquè el cel també ens explica històries. No ho fa amb paraules, tampoc ho fa amb tinta, però sí que ho fa amb llum, amb formes, amb senyals a vegades gairebé imperceptibles, però que si ens hi fixem prou ens acaben dient moltes coses. Hi ha dies en què el cel sembla completament tranquil, però en realitat està ple de canvis que s'estan gestant o coent a foc lent i que si ens hi fixem prou, doncs això, ens acaben dient moltes coses. I dies en què sí, el cel està ben clar, tranquil, estable, una paraula que ens agrada molt als homes i dones del temps. Amb aquelles històries no, que vas llegint i t'acaben generant aquella sensació de calma i de pau interior. Potser per això m'agrada tant mirar amunt, perquè el cel, igual que els llibres, ens recorda que sempre hi ha alguna cosa més enllà del que veiem a primera vista. Alguna cosa que ens demana ser interpretada, entesa o fins i tot ser imaginada. Però llegir el cel encara té una cosa més en comú amb llegir llibres, i és que quan mirem el cel intentem, doncs això, com deia, interpretar senyals, ja sigui amb la forma dels núvols, amb canvis en la direcció del vent, o amb canvis de pressió atmosfèrica, no? Ai, quin mal al genoll! Jo encara no, però alguns de vosaltres potser sí. Això, i en certa manera aquests canvis ens ajuden a imaginar el futur. I els llibres també fan això, ens ajuden a entendre el món, a interpretar-lo, a veure'l amb uns altres ulls. A vegades ens poden parlar del passat, a vegades ens poden parlar del present i a vegades ens expliquen històries del futur. Per tant, també ens ajuden a imaginar futurs diferents o futures possibilitats. Quan em van proposar aquest pregó de Sant Jordi, que és el cinquè pregó, com deia el regidor, que es fa aquí a Sitges, impulsat per Xavier Salmerón també, quan que encapçalava la regidoria de Cultura, que el veig per allà darrere traient el cap, em va fer molta il·lusió. Principalment perquè també té un passat familiar aquest patronat, i és que el meu avi era una de les persones que de manera altruista, quan arribava a treballar als vespres, venia aquí a ensenyar a llegir i escriure a gent que no en sabia, a banda de les moltes altres activitats que repassava l'alcaldessa. Sant Jordi, per tant, és una història que tots coneixem. Ens parla d'un cavaller valent, d'una princesa i d'un drac ferotge. És una llegenda que hem heretat i cada any tornem a fer nostra, entre llibres, roses, carrers plens de vida i també de paraules compartides. Però les llegendes, si només les recordem, es queden quietes. I, en canvi, Sant Jordi és una història que encara es mou. I potser per això, al pregó d'avui, vull que ens fem una pregunta aparentment molt senzilla. On són avui els dracs com els de la llegenda de Sant Jordi? Perquè al cap i a la fi, els dracs no només viuen en llibres antics o en relats medievals. Els dracs també viuen amb nosaltres, s'amagant en les nostres pors, en els dubtes que ens frenen o en els reptes que a vegades ens poden semblar massa grans. Jo, que em dedico a observar el cel i a interpretar tempestes, sé que no tots els núvols anuncien pluja, però també sé que hi ha tempestes que arriben sense avisar. I amb els dracs passaria una mica el mateix. No sempre fan soroll ni tampoc escupen foc per la boca, però hi són. I si jo, un meteoròleg, puc parlar de dracs, potser tots nosaltres avui podem fer un exercici per aprendre a reconèixer-los, encara que no tinguem espasa ni armadura com si tenia Sant Jordi. Perquè avui no només parlarem d'un cavall i d'una princesa, parlarem també de dracs que encara avui ens fan sentir petits, però també de roses que simbolitzen esperança i amor, i de com la cultura i la lectura ens ajuden dia rere dia a combatre tots aquests dracs. Però abans de continuar, permeteu-me fer una cosa molt pròpia de la meva professió, que és parlar una mica del temps. A mesura que s'acostava doncs, aquesta setmana, aquesta dia de Sant Jordi, m'he anat preguntant, escolta, que ha de ploure, no? La setmana passada els mapes donaven o sí o no, per tant, depèn, no? Hi havia una mica d'incertesa en el pronòstic, i tot i que no plourà, sí que us puc dir que tampoc farà un dia 100% estable, perquè bufarà una mica de vent de llevant, i com que la fira es fa a primera línia de mar, agafeu la rebequeta perquè no farà precisament calor. Això passa perquè el mar es troba encara fred de l'hivern, és a dir, la inèrcia del mar és més lenta que la temperatura ambiental comença a pujar i la del mar encara es troba... Bueno, encara no m'heu preguntat i ja us estic... Ja després, ja seguirem. Això, tenim un cel avui doncs, força blau, tot i una mica empolsimat per ja que hi ha pols en suspensió, que ve de l'Àsia del Sàhara, per cert. Ja és que m'he perdut, eh? Això, dic, em preguntàveu pel temps de Sant Jordi. Depèn de si els mapes s'acaben de posar d'acord i per què no dir-ho de si Sant Jordi també ens ajuda a donar un cop de mà. Perquè hi ha una dita que diu que si plou per Sant Jordi, tururut l'ordi. Fent referència a que la collita serà dolenta, no? Però també hi ha un que diu que l'abril cada gota val per mil. Per tant, el refranyer popular també s'adapta una mica a les necessitats del moment. Això, avui el cel, com deia aquí darrere, és ben clar i el que plourà aquest Sant Jordi Sitges precisament no serà aigua, sinó llibres i roses, i això sempre és una bona notícia. I deixeu-me dir una cosa més, ja que parlem del temps, i és que la meteorologia ens ensenya una lliçó molt útil, i és que tot canvia. No hi ha cap tempesta eterna, no hi ha cap anticicló que duri per sempre. Els núvols sempre acaben passant, el vent acaba girant i la llum torna. I potser això també ens serveix per entendre la vida, perquè hi ha dies grisos, dies de boira, dies en què sembla que el cel no s'ha d'aixecar mai, però sempre acaba arribant un moment en què s'obre una clariana. I en certa manera Sant Jordi també és això, és una festa que arriba en plena primavera, quan tot torna a començar, torna a florir, com si cada any ens recordés que, malgrat tot, la vida sempre troba la manera de renéixer. I permeteu-me també parlar del lloc on ens trobem avui, el patronat. L'origen del patronat que es remunta a inicis del segle XX, quan es va construir com a capella i escola de les monges concepcionistes, amb un projecte que era de l'arquitecte Gaietà Boigues, que també va fer altres edificis municipals com era el Mercat Vell. La capella estava, i està, de fet, situada al primer pis i aquí a la planta baixa hi havia altres dependències de l'escola. Amb el pas dels anys, doncs, van adquirir una importància creixent dins la vida del poble, fins que l'any 1918 la parròquia de Sitges va comprar l'edifici amb donacions a diversos benefactors. Un any més tard es va cedir a l'entitat Patronat d'Acció Social Parroquial, que més tard passaria a dir-se Patronat d'Acció Social Catòlica. Des d'aleshores, per tant, aquest edifici es va convertir en un centre social i cultural molt actiu, un espai on passaven coses, la gent es trobava, es compartia en moments. Durant dècades, el patronat va acollir activitats de tot tipus, escola d'infants i d'adults, activitats educatives, grups teatrals, altres activitats musicals, agrupaments escoltes, fins i tot entitats excursionistes, i es va convertir, en definitiva, en un punt de trobada de la vida associativa sitgetana. Moltes generacions, per tant, han, i potser heu, no és el meu cas, passat per aquestes parets abans que tanquessin, i ahir si aquestes parets poguessin parlar, probablement no ens explicarien una sola història, sinó milers de petites històries quotidianes. Perquè al final els edificis no només són pedra, també són tots els records que s'hi emmagatzemen dins. L'any 95 la Generalitat va embargar l'edifici perquè la propietat no podia pagar-ne els deutes i a partir d'aquell moment va quedar abandonat durant dècades. En silenci, com si hagués perdut la veu i com si tot allò que hagués estat s'hagués aturat de cop. Durant molts anys, aquest edifici que havia estat ple de vida va quedar buit, esperant o resistint d'alguna manera el pas del temps. Fins que l'any 2018 l'Ajuntament de Sitges el va comprar amb l'objectiu de recuperar-lo i preservar el seu valor patrimonial. I avui, simbòlicament, posem fi a aquesta rehabilitació que acabarà convertint-lo, doncs, com deien abans, l'alcaldessa i el regidor, en una llibreria. I això és profundament simbòlic, perquè un lloc que havia estat ple de vida torna a omplir-se de llibres, de paraules, d'idees i, en definitiva, de vida. I com a dada curiosa, perquè això també s'ha d'explicar, tot i que ja abans hem fet algun spoiler, aquí durant les obres es van retirar centenars de quilos d'excrement de colom acumulat. Per tant, aquí hi havia coloms criant abans que jo nasqués, perquè ens fem una idea de la magnitud de la tragèdia, i aquí ha sigut, per tant, un niu de coloms que ha donat descendència a la comarca del Garraf i la vegueria del Penedès, com a mínim. De fet, quan vam fer la visita, els coloms continuen intentant entrar, perquè jo crec que tenen ja el xip genètic, que aquí és un lloc, doncs, molt bonic, efectivament. Per tant, també això, com deia, el patronat passa de ser un niu de coloms a un niu de llibres. Però per entendre el que realment celebrarem demà, cal tornar enrere en el temps i recordar com diu la llegenda de Sant Jordi. Amb el característic, hi havia una vegada un poble amenaçat per un drac terrible. Un drac que sortia de les muntanyes i s'endinsava al poble, causant por i destrucció. I els habitants, desesperats, van començar a oferir-li sacrificis per protegir-se. Primer van ser animals, després menjar, fins que finalment van començar a sacrificar persones. I és que quan la por ens domina, sovint cedim a situacions que no hauríem d'acceptar mai. I aquesta és una idea que, malgrat els segles hagin pogut passar, continua sent molt actual. Perquè la por continua existint avui en moltes formes diferents. La veiem en conflictes o guerres, com el Orient Mitjà, Ucraïna, Palestina, on poblacions senceres han estat i són víctimes de conflictes que no han triat. La veiem en la violència masclista, que avui encara amenaça la vida i la dignitat de tantes dones, en la discriminació, l'odi o les fractures que divideixen la societat. El drac, per tant, no és només un monstre llegendari. El drac també és aquella por que ens pot acabar paralitzant. Segons la llegenda, un dia li va tocar a la princesa. Però aleshores és com apareix a Sant Jordi, el valent Sant Jordi Cavaller, que va decidir plantar cara i, després d'una batalla dura, el va derrotar. Va ser d'aquesta sang del drac d'on en va néixer una rosa. Una rosa que no només és un símbol bonic, és també una idea molt poderosa, que ens recorda que fins i tot després dels moments més durs, de la por, la destrucció, pot néixer alguna cosa bonica. I potser el més important no és si aquesta història va passar exactament així o no, sinó que la continuem explicant, perquè les històries que perduren no són només les que van passar, sinó també les que ens ajuden a entendre qui som avui. Però com us deia abans, si la llegenda de Sant Jordi ens parla d'un drac que fa segles va ser derrotat, potser val la pena que ens fem la pregunta que us proposava al principi. Molt senzilla, aparentment, però també molt necessària. Quins són els dracs d'avui? Perquè si mirem bé el nostre voltant, si observem amb una mica d'atenció la nostra vida quotidiana, descobrirem que encara en tenim uns quants. Potser no tenen escames ni ales, no escupen foc, però hi són i tenen conseqüències. N'hi ha molts, en faré el repàs d'alguns. El primer de tots, el drac de la pressa. Un drac que sembla que no s'aturi mai, que sempre corre, ens empeny a fer-ho tot constantment més ràpid, a omplir cada moment, a no perdre ni un segon. Vivim amb pressa, mengem amb pressa, parlem amb pressa, decidim amb pressa i sovint ens oblidem d'una cosa tan simple com parar-nos un moment a mirar què tenim al davant, a escoltar, a respirar o a viure amb una mica més de consciència. I a vegades per plantar una rosa, per llegir un llibre o per entendre una història cal precisament això, aturar-se. També hi ha el drac del soroll. Un drac que ens acompanya gairebé sense que ens n'adonem, que diu entre notificacions constants, pantalles, música, televisions enceses, converses superposades... Sempre hi ha alguna cosa sonant, vibrant o reclamant la nostra atenció. Però el soroll té un problema greu, i és que no deixa espai per al silenci. I és en el silenci on sovint apareixen les idees, la reflexió, la creativitat, les preguntes importants i, per què no dir-ho, també moltes de les històries que poden acabar convertint-se en llibres. Hi ha també el drac de la superficialitat. Aquell que ens fa mirar només, doncs això, la superfície de les coses, que ens fa jutjar ràpidament i que ens convida a quedar-nos amb la primera impressió, amb el titular o amb la portada. Però la cultura, i especialment els llibres, ens recorden constantment que les coses importants acostumen a estar una mica més endins, que cal temps, mirada i curiositat per entendre-les de veritat. Un altre drac que coneixem bé, o conec bé també, és el drac de la desinformació. Un drac que es mou molt ràpid, que viu entre titulars que llegim a mitges, en notícies que compartim sense comprovar, o en informacions que circulen més de pressa que el pensament. És el drac del titular sense lectura o de l'opinió sense context. I aquest drac només es combat d'una manera, llegint més, pensant més i contrastant més. Perquè recordem que llegir no és només passar pàgines. Llegir també és aprendre a pensar, a dubtar o a fer-nos preguntes. També hi ha el drac de la comparació constant, aquell que ens fa mirar què fan els altres, què tenen els altres, com viuen els altres i ens fa oblidar el que som nosaltres, no? El nostre propi camí. I aquest drac, que pot semblar a vegades petit, ens allunya de nosaltres mateixos. Només es combat recordant que com cada llibre, com cada rosa i com cada vida, és única, irrepetible. També hi ha un drac molt perillós, el drac de la por a l'altre, un drac que construeix murs invisibles, que ens fa desconfiar dels qui són diferents, dels qui poden venir d'un altre lloc, dels qui parlen una altra llengua o pensen d'una altra manera. Però la cultura i la lectura tenen una virtut extraordinària, i és que ens permeten posar-nos a la pell dels altres, viure vides que no són la nostra, entendre realitats que no hem viscut. I això ens fa més empàtics, més oberts i, en definitiva, més humans. Però la cultura i la lectura hi ha també el drac de la desmemòria. Aquell que ens fa oblidar d'on venim, les històries que ens han construït, les paraules que ens defineixen o les lluites que han fet possible el present que tenim. Però sense memòria no hi ha identitat. I aquí la cultura i la llengua tornen a tenir un paper important. Perquè també hi ha dracs que ataquen directament aquesta cultura, quan es retiren llibres de biblioteques, de currículums escolars, quan es qüestiona el valor de la lectura o quan es menysté una llengua o una tradició. No podem oblidar que no fa tants anys publicar en català era un acte de valentia. I molts autors van haver de lluitar perquè les paraules no desapareguessin, perquè les històries poguessin continuar existint. I potser n'hi ha un altre de drac del qual no parlem prou sovint, però que és especialment també perillós, perquè és silenciós, no fa soroll. És el drac del desànim. Aquell que ens diu que res no canviarà, que no val la pena intentar-ho, que tot està perdut abans de començar o que les coses són com són i no poden ser d'una altra manera. Però aquest drac es pot combatre amb una cosa molt concreta, que és l'esperança. I aquí els llibres és on ens recorden que cada història que llegim és una prova que les coses poden ser diferents, que hi ha altres camins possibles i altres finals imaginables. Sovint es diu que els joves d'avui ja no llegim, que hem perdut l'hàbit, que només mirem pantalles i ho sentim una vegada rere l'altra. I és cert, no ho negaré, és pràcticament cert. Però potser també la pregunta que ens hem de fer a vegades és no tant si llegim o no, que també, sinó com acostem els joves a aquesta lectura. Perquè quan la lectura es presenta com una obligació més, com una llista imposada a vegades, o com una tasca més, sovint perd allò que la fa especial, que és la curiositat, el descobriment o el plaer. Les lectures que realment ens marquen acostumen a ser aquelles que a vegades arriben per casualitat, o quan algú recomana amb entusiasme un llibre, o històries que ens acaben trobant per algun motiu o altre. Perquè llegir és en gran part un acte íntim i voluntari. Per això és tan important, precisament, crear espais com aquests, el patronat que acabaràs tenint una llibreria, no? On la lectura no sigui una obligació, sinó una invitació. Llocs on es pugui, doncs això, compartir, comentar, viure, i llocs com les dues nostres fantàstiques biblioteques de les quals guardo un bon record, tot i que no en faig tant d'ús. En feia ús quan era més... Bueno, ara anava a dir més jove. Quan era més petit, el contacontes dels dissabtes al matí, per exemple, a la Biblioteca Santiago Rusiñol, que no sé si es deia contacontes, però tinc molt marcat que ens explicaven un conte. També és cert, com deia, que les pantalles ocupen una part molt important del nostre temps. Però tampoc es tracta de rebutjar-les, sinó d'entendre que no poden oferir el que fan els llibres, una experiència diferent, més lenta, profunda i reflexiva. I que en un món on cada vegada tot va més ràpid, com hem vist, aquesta pausa és més necessària que mai. També hi ha una cosa que sovint oblidem o no recordem, que llegir és un acte profundament personal. Quan llegim, podem estar sols, però a la vegada acompanyats. Ens trobem amb veus que potser van ser escrites fa anys o segles i que encara avui ens parlen. I de vegades ens pot passar una cosa que és gairebé màgica, és que trobes un llibre en un moment concret i sembla que estigui escrit exactament per a tu, no per tu, per a tu. Com si algú, en algun lloc, en algun altre temps, hagués pensat que algun dia algú necessitaria llegir aquelles paraules concretes. I aquest algú ets tu, això és com extraordinari, no? En un món tan immediat, tan ràpid i tan efímer, els llibres tenen una cosa gairebé revolucionària, i és que perduren. Però parlar de Sant Jordi també és parlar del lloc on el celebrem, i en el meu cas, parlar de Sant Jordi també és parlar de Sitges. Sitges, aquest poble que té alguna cosa especial, ja sigui les façanes miren al mar, la llum que omple els carrers, l'ambient que s'hi respira... Però el que realment també fa especial Sitges és la seva manera de viure la cultura, perquè aquí la cultura no només és una cosa que es guarda als llibres o als museus, també es transforma a vegades en festa, en música, en tradició. Sitges és també aquell lloc on ens coneixem a vegades pel nom, només cal mirar qui som aquí al nostre voltant, on ens saludem pel carrer, on compartim espais i moments que, sense adonar-nos-en, es converteixen en petits records. I això, avui en dia, creieu-me que no és poca cosa. Potser per això Sant Jordi encaixa també a Sitges, perquè és una festa que parla de llibres, d'històries, de roses i de paraules. I Sitges és, d'alguna manera, un poble ple d'històries. Històries que passen als carrers, a les places, entre veïns, històries petites que acaben formant part de la memòria col·lectiva de la vila. I a Sitges, no m'ho negareu, sabem molt bé que és un drac, no només el de la llegenda. També el que recorre els carrers a les nostres festes, la Fera Foguera de Sitges. Un drac que balla entre la gent, que encén la nit amb foc i espurnes i que transforma el que podria ser por en festa. I potser aquesta és una de les metàfores més boniques que tenim, que allò que fa por es pot transformar, que el foc pot deixar de ser amenaça per convertir-se en llum. Abans d'acabar, m'agradaria compartir amb vosaltres una iniciativa molt especial. Com a pregoner, he fet una col·laboració, una donació, diguéssim, a la lluita contra el càncer infantil a l'Hospital Sant Joan de Déu, en forma d'aquests punts de llibre. Aquests punts de llibre que repartiré abans de que marxeu. Els tinc, veniu a buscar o passeu per aquí davant ara mentre fem la copa de cava, i us els donaré. És una iniciativa que és de l'Estela, la mare del Pol, que molts la coneixereu, i darrere d'aquests punts s'hi amaga una història molt bonica i molt emotiva que me l'explicava l'altre dia l'Estela a la porta de casa seva. I és que cada any el disseny sempre està inspirat en l'última rosa que el Pol li va regalar a la seva parella abans de deixar-nos l'any 2012. I per tant és una manera de convertir un record o de transformar una absència en alguna cosa que continua fent bé als altres. I abans d'acabar també m'agradaria dedicar unes paraules d'agraïment. Primer de tot, uns records per a aquells que ja no hi són. Especialment pel meu avi, que aquesta setmana va fer 5 anys que ens va deixar i que avui estaria molt content de tornar a trepitjar aquest lloc en el qual va ser partícip. I també pel Salva, que ens va deixar fa poques setmanes de manera sobtada, pare de la meva cosina Serena, i que avui m'agradaria recordar amb estima. També vull donar les gràcies a la meva família, mama, papa, als meus germans Didac i Maiol, que avui estava a uns quants quilòmetres de distància, però segur que ens està seguint, a la meva àvia Maria, a la resta de la família, Olga, Carmen, Mar, segur que n'hi ha més, però amb tants caps ara sóc incapaç de distingir. I finalment també gràcies a vosaltres, veïns i veïnes de Sitges, perquè sou vosaltres qui feu que aquesta festa sigui tan especial. Amics i amigues, estimada gent de Sitges, avui hem passejat entre dracs de tota mena, alguns visibles i d'altres invisibles, alguns que fan soroll i d'altres que actuen en silenci. Però nosaltres també tenim les nostres armes, o millor, eines, perquè en els temps que corren no m'agrada dir armes. La nostra espasa és la curiositat, la nostra armadura és la cultura i la nostra rosa és la lectura, la memòria, l'amistat o l'esperança. Cada llibre que obrim és una petita història contra tots aquests dracs. I quan demà passat, divendres, els carrers tornin a la normalitat, quan les parades desapareguin i les roses comencin a marcir-se, quedarà el més important, les històries que ens haurem endut a casa. Perquè recordem que els llibres no s'acaben quan es tanquen, continuen dins nostre, ens acompanyen, ens transformen. Per Sant Jordi, per la cultura i per totes les històries que ens queden per explicar, que continuïn florint les roses. Moltes gràcies i bon Sant Jordi.